Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I d'aquesta multa que jo he pagat, qui em torna els diners? Doncs mirin, és una pregunta que avui segur i amb raó deu irritar a milers de persones. La majoria de Barcelona, però altres també de fora. I per què? Doncs l'Ajuntament de Barcelona ha ingressat 10 milions d'euros, que no està gens malament, que no hauria d'haver cobrat. El Tribunal Suprem confirma l'anul·lació de la primera zona de baixes emissions de Barcelona. Aquesta sentència avui no té efectes, ja que el propi Ajuntament en va aprovar una nova normativa el mes de gener, adequant-se a la sentència inicial de TSJ, que ja anava en aquesta direcció. Els tribunals anul·len l'anterior normativa per deficiències en l'elaboració, falta d'informes determinants, excessiva aplicació en l'àmbit geogràfic d'aplicació i el tipus de cotxes excluïts. Vaja, un nyap de manual que desqualifica a l'autor o autora. Ada Colau va fer aquesta normativa i va dir: «Som els primers del món, Barcelona pionera a Europa, perquè ja ser els primers a Espanya ja no cotitza en aquest món de superioritat moral. Som referents mundials en la lluita del canvi climàtic. Es vol ser més que ningú, més ràpid, millor. I tot això, al cap i a la fi, mirin, fa mal a les polítiques conjuntes que s'han de prendre a nivell mundial». Segons TV3, en 3 anys s'han posat 367.000 sancions, és a dir, 327 multes diàries, entre 100 a 1.800 euros de multa. Es van multar fins i tot a 424 tractors. Mirin, el pagès que anava a treballar, potser del seu conreu de carxofes i que havia de creuar per aquesta zona de baixes emissions, multa pel tractor. Ara l'Ajuntament no cobrarà les multes recorregudes i les no pagades. Però els conductors que han pagat, què? Doncs esperar la doctrina judicial. Fins a 10 milions d'euros que ha cobrat l'Ajuntament. I saben què és el més dur? Doncs que s'ha multat el que no podia comprar un cotxe nou, el que no tenia recursos, el que ha d'aguantar el seu vehicle o tractor anys i panys. Els que es podien comprar un elèctric o bé un híbrid, cap multa. Els altres són els que contaminen l'aire de Barcelona. Multa i a pagar. És la política d'Ada Colau. No hi ha un millor epitafi. Bon migdia, sóc Sergi Tor i a l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra busquem l'última hora informativa. Mar Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi. Doncs avui comencem explicant que el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha decretat llibertat provisional pels 100 detinguts en el desallotjament del Cubo i la Ruïna. La causa està oberta pels delictes de desordres públics, maltractament d'obra i atemptat contra els agents de l'autoritat. I seguim parlant d'ocupes perquè una de les ocupes de l'estudi 9 de Santa Coloma de Gramenet ha estat ferida greu a l'introduir el braç en un bidó de ciment. Fonts properes asseguren que no perdrà el braç, tot i que inicialment no es descartava aquesta possibilitat. I continuem parlant de detinguts perquè aquests han crescut quasi un 20% a Sant Adrià del Besòs després que els Mossos incrementin el patrullatge. Interior ha destinat 16 agents més a la comissaria de la ciutat, que frega ja el centenar d'efectius. I l'Audiència de Tarragona ha absolt els 3 homes acusats de violar en grup una noia a Cambrils l'any 2019. La jutgessa ha considerat que no s'han pogut provar els fets. I atenció amb el que expliquem ara, perquè 2 de cada 10 catalans amb mobilitat reduïda han hagut de canviar de casa per falta d'accessibilitat. Aquesta és una de les principals conclusions d'un informe de la Fundació Mútua Propietaris, en què el 60% dels ciutadans veu poc o gens probables que es duguin a terme les millores necessàries als seus edificis. I per la seva banda, la Federació Down Catalunya i l'Oficina del Departament del Parlament Europeu a Barcelona han impulsat la campanya informativa Eleccions Europees 2024 per tal de defensar el dret de vot d'aquest col·lectiu i animar-lo a participar en les properes eleccions europees. El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, també ha reivindicat el dret de les persones amb discapacitat a poder exercir el seu vot. I acabem avui explicant que el Gremi de Restauració de Barcelona ha celebrat que l'Ajuntament hagi revocat els 2 decrets de restriccions horàries que afectaven establiments de Ciutat Vella i que presentaven defectes de forma. En un comunicat ha assegurat que el gest suposa un exemple de bona praxis en l'àmbit de l'administració.
Gràcies, Amar. Busquem ja tot seguint l'actualitat de serveis. Doncs el cobert, pluja hores d'ara a les comarques de l'interior de Barcelona com Osona, també a Girona i neu al Pirineu. Està nevant doncs amb força al Pirineu, garantint també l'inici de la campanya d'esquí. Per cert, aquest cap de setmana obren ja la majoria d'estacions. Per cert, amb aquest cap de setmana hi haurà una millora amb el temps. Continuarà fent freda, però sí que hi haurà la presència del sol a gran part de Catalunya i a la part central del dia. Busquem ja el trànsit. Ha estat un matí molt complicat a les rondes de Barcelona simultàniament, tant a la ronda litoral com a la ronda de dalt. Veiem ara incidències actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora destaquem a la C-17 un tram de 4 quilòmetres que es manté de lentitud en retencions entre Canovelles i Lliçà d'Amunt en sentit Barcelona, és a causa d'un accident de fa estona ja aquest matí, i queda encara aquí en aquest punt un carril tallat aquí, per tant, les aturades que no milloren. A la resta, el volum de trànsit en augment, que es va notant especialment els divendres al migdia. Sobretot l'autopista AP7 entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, la C58 d'entrada, a la zona de Montcada a Torre Baró, i sobretot les dues rondes, la de dalt, sentit de Besòs des de Diagonal fins a Vallcarca, i sentit Llobregat des del Nus fins a Horta. En el cas de la ronda litoral, en sentit Llobregat des de Prim, a Moll de la Fusta, i en sentit Besòs de Zona Franca fins a Montjuïc. També recordar pel que fa incidències que hi ha hagut un accident a la C1412B, a l'altura d'Artesa de Segre, i s'està donant pas alternatiu. I també tenim un carrer ocupat a la C31, a l'Hospitalet de Llobregat, per un vehicle variat en sentit sortida, en direcció Castelldefels. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, i potser tu, oient, ets un que ha pagat la multa de la zona de baixes emissions. I has pagat o bé 150 euros, o 200, o fins a 1.800 euros. Això ja és una quantitat més elevada. I la pregunta avui és molt fàcil. Miri, jo he pagat, he estat un bon ciutadà, me va arribar la multa, hi havia una normativa municipal, i jo he ingressat aquests diners. Però ara veig que el Tribunal Suprem anul·la la primera fase de les zones de baixes emissions i, per tant, quedi anul·lat tot. I aquests diners me'ls tornen o no? La realitat és que l'Ajuntament de Barcelona ha cobrat 10 milions d'euros. No està gens malament. 10 milions d'euros. I ara què? Tot dependrà de la redacció final de la sentència del Suprem. I si amb aquesta redacció definitiva inclou aquesta situació de què s'ha de fer amb qui ha pagat la multa. L'advocat Daniel Bolesser demana a COPE Catalunya i Andorra claretat amb aquesta redacció final del Tribunal Suprem perquè no surtin perjudicats els ciutadans que han pagat.
Nadie entiende que una normativa que ha sido declarada nula y que yo me he visto en la obligación, de acuerdo, de tener que abonar un determinado importe, este no me sea devuelto cuando precisamente una resolución judicial anula todas estas disposiciones. Por tanto, el ciudadano, como siempre, con una mano delante y otra detrás, y recibiendo todos los palos. Creo que este tipo de resoluciones deberían contener la devolución íntegra de todas y cada una de las percepciones que ha recibido la Administración en relación a esta materia. Se ha hecho una chapuza y hay que asumir las consecuencias. Oiga,
si el Suprem ho incorpora a la redacció final, aleshores hi haurà moltíssima claretat jurídica. Si no ho incorpora, aleshores s'haurà de dependre de les primeres sentències que hi hagi per part dels tribunals a les reclamacions que hi haurà i que marcaran jurisprudència. En situació de clau política, Daniel Cirera, president del grup municipal del Partit Popular, considera a COPE Catalunya que s'ha demostrat que la normativa d'Ada Colau era un nyap inicial i reclama de cara al futur a Jaume Collboni, actual alcalde, retornar d'ofici, és a dir, sense esperar els dictàmens judicials, els diners cobrats.
Se demuestra que la ordenanza fue una chapuza que además no ha servido para resolver los problemas de contaminación que sigue teniendo Barcelona y en todo caso lo que espero y deseo es que el ayuntamiento pueda devolver, aunque sea de oficio, las acciones cobradas indebidamente a los conductores.
Per tant, et toca esperar, però si ets un conductor que ha pagat, sens dubte que avui te sentiràs molt irritat. I ho has fet bé. Has estat un bon ciutadà. Has pagat una multa, però ara queden anul·lades i la pregunta clara. A partir d'ara, què? I si has de circular per Barcelona, doncs a partir d'avui també han entrat en funcionament 28 nous radars anomenats pedagògics. A partir d'ara, com a mínim, no sancionaran. veurem de cara al futur. Són radars que indiquen la velocitat a la qual un circula i també servirà per recollir dades del comportament dels vehicles a cada punt de la ciutat. Per tant, és una molt bona informació que s'ha de disposar per millorar la seguretat, no amb un afany recaptatori. A banda d'aquests radars pedagògics, 28 o nous, recordem que a Barcelona actualment hi ha 34 radars que sí que estan sancionant. Sortim als carrers per veure la seva eficàcia. Alejandro San Andrés, endavant, bona tarda.
El carrer al debat està servit, ja que molts ciutadans pensen que els radars poden servir d'ajuda per prevenir accidents i, sobretot, per protegir la població.
A mi me parece bien que hayan puesto radares en Barcelona, sobretot en colegios y en sitios donde pueden pasar más niños y más personas mayores. Así los vehículos pueden ir con más atención y tendremos menos accidentes en la población.
En canvi, altres dubten sobre la finalitat de la nova mesura. Pensen que l'objectiu és recaptar fons en lloc de preocupar-se per la seguretat viària.
És que hem arribat a un punt que em pregunto si realment tenen la finalitat de millorar la seguretat viària o simplement de recaptar fons, perquè és òbviament important la seguretat de les carreteres, però és que posar tants radars no crec que sigui la solució. I crec que és hora de replantejar estratègies, doncs buscar un equilibri entre el control i la conscienciació i les millores de les carreteres per garantir aquesta seguretat, però sense generar aquesta sensació de vigilància.
La primera tinenta de l'alcalde, Laia Bonet, ha explicat que s'han situat en punts on s'ha detectat una especial sinistralitat o davant entorns escolars. Informa que de moment no multaran i avisa que un panell lluminós marcarà als conductors la velocitat amb què estan circulant i alertarà els que superin els límits permesos.
Aquests 28 radars no sancionaran, però sí informaran, i per tant informaran en molts punts de la ciutat, que és la necessitat de canvi d'hàbits i de presa de consciència. I ho hem de fer no posant al davant la sanció, sinó posant al davant la pedagogia.
Al marge dels radars pedagògics, a Barcelona hi ha 34 radars que sí estan sancionant, però la majoria d'aquests es troben a prop de les escoles.
Com sempre al carrer, divisió d'opinions, tothom està d'acord amb els radars pedagògics i, a més, amb els radars amb els centres educatius, és evident, però també s'ha de tenir en compte en oportunitats, doncs, el seu ús recaptatori, especialment, doncs, amb el que ha succeït amb les baixes emissions. Canviem ja d'arguments informatius i entrem en un col·lectiu que està molt colpejat últimament. I quan parlem de colpejat no és un eufemisme, sinó que parlem, malauradament, a l'àmbit físic, i això que és un col·lectiu de treballadors. A qui ens referim? Doncs als funcionaris de presons que viuen un panorama complicat i a més estan patint situacions greus. Aquest és el missatge que envien els treballadors de les presons catalanes per l'increment d'agressions a pràcticament tots els centres de Catalunya, amb especial incidència a Brians 1 i 2, amb una mitjana d'incidents violents molt superiors a la resta de presons, tant catalanes com espanyoles. El col·lectiu Marea Blava alerta que el número d'agressions entre gener i agost d'aquest any ha augmentat gairebé un 20%. És la mateixa xifra, un 20% de funcionaris agredits. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat en aquest cas els laments que hi ha per la manca de mesures efectives per aturar les vergonyoses xifres d'agressions molt violentes amb les quals està patint els funcionaris. Avui un ens ho ha explicat aquí a la ràdio, el seu calvari, Yolanda Canales.
Es tracta del Josep Maria, que treballa a Brians 2. Ell i altres quatre companys van patir una agressió al maig de l'any passat. El protagonista va ser John Musetescu, que complia condemna a presó per la mort de tres persones el 2020, entre elles el periodista David Caminada. Va ser a primera hora del matí. Aquest pres els va explicar que tenia l'interfon trencat i és una eina fonamental perquè els funcionaris es comuniquin amb els reclusos. Per això es van apressar a intentar arreglar-lo ràpidament. Van veure que tenia alguna cosa amagada, que no era altra cosa que la reixa metàl·lica del conducte de ventilació i que va fer servir com una mena de punxó. Com dèiem, al final, cinc funcionaris van ser agredits.
Tuve un corte de 5 puntos en el antebrazo derecho, con el que me cubrí para que no me cortara el cuello. Los otros compañeros, pues en el pómulo, en diversas contusiones a nivel del cuerpo, del estómago, del pecho. Y cuando vinieron más gente, incluso también recibieron. O sea, yo me acuerdo que estábamos 5 personas intentando reducir en el suelo y no paraban.
Van ser uns minuts que es van fer eterns, diu el Josep Maria, fins que van arribar els reforços. Aquell dia, asseguren, no va ser un problema de falta de personal, però sí, és cert, diu que hi ha interns amb problemes psiquiàtrics i molt violents que són els que acostumen a protagonitzar aquestes agressions.
Aquell dia, precisament, no. pero normalmente sí que hay falta de personal y hay que tener en cuenta que hay un tanto por ciento muy elevado de internos que tienen trastorno antisocial de la personalidad y son bastante violentos y hay que tener, bueno, siempre respeto al momento que hay que sacarlos y tratar con ellos, sí.
En Josep Maria diu que fa falta personal, però també considera clau que els funcionaris de presons puguin tenir la condició d'agents de l'autoritat. I ens explicava aquesta incongruència.
Un funcionari que te traen a un detenido, que te lo ha traído un agente de l'autoritat, con el que vas a estar con ese interno mañana, tarde, noche, con el que vas a interactuar... Tu no ets agent de l'autoritat, què força tens?
Les presons que registren més agressions a funcionaris són les de Brians 1 i Brians 2.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra al portaveu de la Marea Blava de Presons, el Francesc. Francesc, benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda.
Quins són els números a l'hora d'argumentar que a les presons de Catalunya s'està vivint o patint, en aquest cas, millor dit, una... tensió per part dels treballadors amb el número d'agressions. De quins números estem parlant?
Estem parlant de que nosaltres tenim estudis que s'han aportat, dades aportades per l'administració penitenciària, són dades oficials, fins a agost del 2023. Fins a agost del 2023 ens trobem que 864 treballadors penitenciaris han patit agressions o tentatives d'agressions, agressions que poden ser lleus o que poden ser greus. Aquestes dades en comparació fins agost del 2022, amb el respecte al 2023, suposen quasi bé un 20% d'increment en les agressions. Nosaltres ens trobem un panorama d'agressions que és greu, preocupant i lamentable. Hi havia una necessitat ja en el 2016 de revisar les agressions, perquè tot eren sensacions de que n'hi havia masses, i a partir del 2016 demanem i exigim a l'administració, per part dels sindicats principalment, que aquestes dades d'agressions es constatin i s'enumerin. I el que observem és que des del 2016 al 2022, també en el 2023, com deia, no paren d'augmentar-se tant les tentatives com les agressions greus com les lleus. Aquest és el panorama que ens trobem.
No, els números no menteixen, tot pot ser interpretable, però els números no, i l'augment és significatiu. Aleshores, la pregunta que se deu fer a l'oient és molt clara i molt senzilla. Per què considereu que hi ha hagut aquest augment i que encara es produeix i que està disparat?
Si no ens preocupem de les agressions als funcionaris com un fet i intentem revertir, l'únic que fem és donar continuïtat a aquestes agressions i que aquest panorama, que en el 2016 era un i era preocupant, ara sí, infinitament més preocupant. Pensa que quan parlàvem, per exemple, de 864 funcionaris que han sigut o que han viscut situacions de gravetat cap a ells, estem parlant d'un 20% de la plantilla. No estem parlant... Quina és la plantilla de presons? Pues 864 és un 20%, quasi bé un 20% de la plantilla. De la plantilla total és un 20% que principalment són a interior i que la xifra en percentatge seria molt més elevada que pel col·lectiu de funcionaris d'interior. Sí. Si com a l'objectiu de serveis penitenciaris és la rehabilitació i és un objectiu del compliment de la condemna que és compartit per Marea Blava, per descomptat, és imprescindible estar ben lluny d'oferir-nos un espai de convivència. Clar. Pensem que una cosa són les agressions, aquestes xifres, però això són puntes d'iceberg. Darrere d'aquestes dades, evidentment, hi ha altres que no són agressions com a si, però sí que són insults o amenaces, escopinades, faltes de respecte, i això s'havia de posar solució.
Una de les coses que demaneu sempre, Francesc, és millorar aquest principi d'autoritat. Quan parleu de millorar aquest principi d'autoritat, què voleu dir?
Pues ben fàcil. Si mirem el nostre entorn europeu de serveis penitenciaris, no hi ha cap dubte que el funcionari penitenciari és agent de l'autoritat. Els diferents referents europeus. Aquí a Espanya, no. En l'estat espanyol, que té les competències de la majoria de presons, al País Basc, a Catalunya, que tenim les competències pròpies de presons, no som agents de l'autoritat. No té sentit que un centre penitenciari reuneixi un mestre, reuneixi un sanitari, un metge, reuneixi un funcionari, i que aquests dos col·lectius, mestres i sanitaris, siguin agents de l'autoritat, i el funcionari, que és qui té els mitjans coercitius en cas de que hi hagi incidents, que és el que té les funcions d'organització i d'una gestió ordenada del centre, aquest precisament aquest no sigui gent de l'autoritat. Això és una anomalia i les anomalies s'han de corregir.
Les anomalies s'han de corregir. Francesc, portaveu de Marea Blava de Presons. Xifres preocupants. Gràcies per compartir-les aquí amb l'audiència de COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Gràcies.
I mentre amb crònica política, demà la reunió entre el PSOE i Junts. Una reunió que no es farà ni a Catalunya ni a Espanya, no, no, a Ginebra. I amb la figura del verificador, com va demanar Junts per Catalunya i ho va acceptar, en aquest cas, el PSOE, per la investidura de Pedro Sánchez. La presència d'un verificador i el fet d'anar fora d'Espanya per fer aquesta reunió deixa bocabadats i estupefactes als partits catalans a l'oposició que han carregat, sobretot contra Pedro Sánchez, per la seva subordinació total a l'independentisme, Andrea Gavarró.
Santiago Rodríguez, el secretari general del Partit Popular de Catalunya, exposa que aquesta reunió sense transparència és una prova més del segrest del govern d'Espanya per part dels independentistes, que projecta una imatge internacional del país com a no democràtic. És per això que des del partit estan disposats a mobilitzar-se políticament per la democràcia.
Y por lo tanto, desde el Partido Popular estamos dispuestos a mantener la movilización política constante para acabar con esta situación y democráticamente volver a un gobierno de España que sea capaz de representar al conjunto de los españoles y proyecte una imagen de España que es la España democrática y moderna que entre todos hemos construido.
Des de la formació verda Vox manifesten que aquesta reunió posa en venda la llibertat dels espanyols i l'estat de dret. María Elisa García Fuster, portaveu adjunta del grup parlamentari de Vox, explica que no és un fenomen nou.
El Partido Socialista lleva durante años vendiendo por fascículos el Estado de Derecho a los separatistas a cambio de votos, que se traducen obviamente en poder y en días para estar en la Moncloa de el traidor Pedro Sánchez.
Alhora, des de Ciutadans coincideixen amb Vox en la idea de que Sánchez és el capità del separatisme. Carlos Carrizosa, líder de Ciutadans Catalunya, ho explica.
Sánchez ha llevado las demandas del procés más lejos incluso que los propios separatistas, y que no es que sea el mejor aliado del procés, sino que es su mejor capitán. Sánchez asumió que en España se persigue a la gente por sus ideas, que los políticos malversadores y corruptos son inocentes porque robaban envueltos en la estelada, y ahora da un paso más y asume que España no es un país democrático, sinó una espècie de zona de conflicte.
Alhora, des del partit insisteixen en la necessitat de combatre la política de cessions que practiquen tant el Partit Popular com el Partit Socialista.
Demà, per tant, aquesta reunió amb algun punt d'una ciutat europea, sembla que pot ser Ginebra, però bé, la capacitat de sorpresa sempre pot ser absoluta. Inicialment, la reunió per part socialista estaria a Santos Tardant i per part de Junts, el Carles Puigdemont, encara avui pròfug de la justícia. Bé, anem a fer una pausa per la publicitat. Avui som ja dia 1 de desembre. Entrem a l'últim mes de l'any, el mes de Nadal. I són moltes les localitats catalanes que ja comencen a preparar perquè ho puguem visitar els pessebres vivents, que a més ho fan habitualment veïns d'aquestes localitats. Ara farem tot seguit, després de la publicitat, un recorregut pels pessebres vivents de Catalunya amb més solera, que demà comencen a caminar i a representar-se.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de
gracias
radio.
A ti, Ángel Expósito también crece y alcanza el millón de oyentes en La Linterna. Un millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amitri.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja són aquí. Veritablement és un autèntic plaer arribar al desembre i visitar els pessebres vivents que hi ha a diverses localitats de Catalunya, alguns amb molta solera, com el que anem a visitar a hores d'ara. Doncs marxem fins a Corbera de Llobregat, que ja ho tenen tot a punt per inaugurar el seu pessebre vivent des de fa 60 anys, 6 dècades. Tots els detalls de com i quan ho hem de visitar amb la Mar Puerto.
Sí, i ho farà amb la inauguració d'unes noves oficines corporatives situades a pocs metres de l'entrada principal del recinte i amb una important millora en nous equipaments de so i d'il·luminació. Sobre el tema li hem preguntat al president de l'associació Pessebre Vivent, Amics de Corbera, l'entitat organitzadora de l'acte des de l'any 1962. Ell és el Víctor González.
És l'únic pessebre que el que els hi aporta o els hi proposa és que vagin passejant per dintre del pessebre. Gitant va passant per aquest recorregut de 700 metres i va veient els diferents quadres, però està integrat dintre del pessebre i això és el que li dona un fet molt únic, no?, en el nostre pessebre. Hi ha una escena molt potent, que és tota la representació que es fa del naixement, és un dels moments potser més emotius. Jo he vist gent plorant en aquella plaça, veient tota la representació del naixement. I la veritat, el que es trobarà la gent doncs és això. No només és un tema visual, és un tema també acústic.
Unes novetats que permeten també, gràcies a l'èxit de visitants, que el pessebre aconsegueixi reinventar-se i mantenir-se en contínua evolució amb els canvis que inevitablement es produeixen des de fa tants anys. Però qui també s'encarrega de tot això són els voluntaris, la gent que s'encarrega de posar aquest pessebre en peus.
Fa 20 anys o 25 anys, al nivell de voluntariat, potser estàvem parlant de xifres de la meitat cara. La salut que té l'associació en aquest sentit per poder fer el pessebre i per promoure'l, etc., realment és una salut excel·lent. I amb els temps que corren, jo crec que és més difícil encara, però la veritat és que ho estem aconseguint, sí, ho estem aconseguint. Estem al voltant d'uns 250 voluntaris.
En total, 250 voluntaris i, com dèiem, molts visitants. La passada temporada, el pessebre va apropar-se als 28.000 i va superar la simbòlica xifra d'un milió acumulats des de fa 60 anys.
Doncs una molt bona alternativa, sens dubte, de cara amb els pròxims dies, anar a Corbella, a Corbera de Llobregat, per veure el seu pessebre. I ara et volem presentar i visibilitzar un dels grans desconeguts que hi ha en aquest cas a una de les situacions, doncs, que és el Banc de Llet Materna. Es tracta d'una iniciativa que es va crear, en aquest cas, el Banc de Sang i Teixits l'any 2011 i que recull, processa i emmagatzema llet de mares donants per administrar-la a nadons prematurs o vulnerables. A Catalunya, cada any es necessiten una mitjana de 2.500 litres de llet materna que poden salvar moltes vides, com la de la Valentina, un nadó que va sobreviure i salvar-se d'una malaltia que podia haver estat mortal. Arrere en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat a una mare que ens ha explicat la història de la seva filla i diu que és molt important que totes les mares amb excedent facin aquest gest preciós per ajudar els nadons prematurs. És la frase de la Belén, que és la mare de la Valentina, Ricard Álvarez.
La Valentina, que va néixer amb només 25 setmanes i que la llet materna que li va arribar gràcies al Banc de Llet Materna de Catalunya li va salvar la vida. Aquesta és una història que repeteix més de 570 cops cada any a Catalunya. De fet, l'any passat van ser 578 les receptores d'aquesta llet materna. El Banc de Llet Materna va néixer l'any 2011 i gairebé cada any la xifra de litres recollits ha quedat per sota del que es necessita. A Catalunya, cada any es necessiten una mitjana de 2.000 4.500 litres de llet materna. L'any passat es va estar prop d'arribar a l'objectiu. 724 mares van donar un total de 2.438 litres, que es van repartir, com et deia, en 578 receptors. La recepció d'aquesta llet per un infant prematur abans de les 32 setmanes és vital. La Belén, mare de la Valentina, ens ho ha explicat avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Bueno, jo vaig tenir a la nena amb 25 setmanes d'embaràs, de 40. El meu embaràs doncs, no anava bé i al final doncs, es va decidir doncs, que me l'havien de treure. No? Llavors va començar tot el camí de prematuritat i vam estar ingressats doncs, 3 mesos a l'UCI neonatal. El meu contacte amb el banc de llet va començar força aviat perquè jo no estava produint suficient llet per la nena. I llavors doncs, ja me van oferir doncs, que, bueno, que la nena hi havia aquest banc, hi havia aquesta opció i que, bueno, que funcionava superbé i que a la nena li aniria molt bé.
Calen més reserves per arribar a tots els prematurs que ho poden necessitar, però el problema és que el banc de llet materna no és tan conegut com caldria. La Belén, per exemple, no el coneixia.
No la coneixia. No, és que vaig ser la primera sorpresa. I per mi va ser, bueno, se me va obrir la llum, perquè jo amb el tema de la llet ho vaig passar fatal. Després de la situació, no? Pues moltes mares ens trobem doncs, que és una situació molt traumàtica, no? Pues no estàs a prop de la teva filla, t'has de fer una extracció amb una màquina que t'ajuda, no? Llavors tot això és complicat. I hi ha mares doncs, que tenim més facilitat i hi ha mares que no en tenim tanta, no? I, bueno, pues va ser una ajuda, la veritat, et baixa el nivell d'estrès pensar que la teva filla doncs, s'està alimentant bé.
Des de principi d'any, la xifra de donants és encara lluny. S'han donat 1.450 litres de llet fins a finals d'octubre del 2023. Per tant, de moment, s'han donat un 60% del que es va donar tot l'any passat.
I marxem cap a la localitat lleidatana de Torregrossa, a la comarca de la Pla d'Urgell, on s'està esperant l'Àgueda, que és donant de llet del banc de llet materna. Torregrossa, Àgueda, benvinguda a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bona tarda.
Bona tarda.
Per què et vas fer donant, Àgueda?
Bueno, pues per ajudar a la gent, als bebès prematurs que estan a la UCI. Jo estic molt contenta de poder-ho fer, la veritat. Sí, me sento molt realitzada, molt.
Molt bé. I des de quan ets donant, Àgueda?
Pues mira, ara va ser fa un any i un mes fa. Sí, quan la meva nena tenia 2 mesos i mig.
Quines característiques ha de disposar d'una donant?
A veure, que el seu fill sigui o menys de 12 mesos, ¿vale? Perquè l'any ja no pot ser donant, i bueno, portar una dieta pues, bé, vull dir, no fumar, no beure i poca cosa més, vull dir, i no prendre medicaments i coses d'aquestes.
I suposo que te sents realitzada, ens has dit, perquè la importància molt. De les donacions, molt. Uh-huh. Per què? Per què te sents realitzada?
Bueno, perquè, a veure, de tant en tant t'envien algun missatge de que la teua llet ha fet cap a la Vall d'Hebron, a la Deixeus, a Joan de Déu, bueno, a tot arreu. I el fet de poder ajudar, pues, hòstia, és molt això per mi, és molt. Mm. Em sento gratificada.
No, i ens alegrem i a més et donem l'enhorabona a tu i a totes les donants.
Sí. N'hauria d'haver més. Hauríem de ser més solidaris tots plegats.
Sí, és el que t'anava a qüestionar a hores d'ara, aquesta importància de les donacions. Sí. Rebre aquest missatge de la Vall d'Hebron d'un nadó prematur que amb la teva dieta potser ha tirat endavant. A banda de la gratificació, també l'important és la necessitat mèdica, no, Àgueda?
Sí, claro. Sí. Sí, perquè aquests nens, segons tinc entès, perquè tampoc jo no soc del ram de sanitat, segons tinc entès hi havia molts nens que es morien perquè no hi havia llet materna, havien de ser de fórmula, i la fórmula no té tants nutrients i no té tantes vitamines com el que pot ser llet materna, saps?
M'has dit que ja ho estaves pensant amb anterioritat de tenir...
Jo tinc dos nenes, i a la primera, que ara té 5 anys, ja ho volia fer, però bueno, no... Bueno, per raons que vaig preguntar i tot això, doncs no... Em van dir, no, ara no hi ets a temps, i realment no era la persona indicada en qui vaig anar a preguntar, eh? I doncs jo, a la segona embaràs, jo ja em vaig informar abans de tindre la nena, ja estava preguntant sobre això, i doncs ja vaig fer cap al banc de sang de Quilleira, que són els mateixos que el banc de llet, i ells van fer una entrevista, em van donar un telèfon de Barcelona, que ells ja em van trucar també per acabar de fer una segona entrevista, et fan una analítica de sang i et pregunten algunes preguntes, vale? I ja, jo ja sabia el que volia ser donant, vull dir que jo ho tenia molt clar. I bueno, de fet, han fet diverses entrevistes amb la tele i d'això, però perquè, bueno, jo el meu objectiu, a part d'ajudar els bebès prematurs, és donar-ho a conèixer.
Clar que sí.
El meu objectiu és donar, ajudar a les del banc de llet a conèixer tot això. O sigui, jo intento ajudar amb el que puga, perquè jo aportar de que jo soc donant no m'aporta res. Jo el que vull és fer-ne difusió, com ara en aquesta entrevista, i els mitjans que faci falta per poder,
no. Si ho acabes
per poder
de...
aportar una mica més. I, a més, jo dono llet als prematurs. I ara, actualment, dono tot el que em trec. Dono l'àtom que em trec durant el matí, doncs els dono tot amb ells. Cada 15 dies me la venen a buscar, jo truco dient que tinc recollida i me la venen a buscar en transports especials, que pensa que aquesta llet va congelada, tota. O sigui, jo me la trec i automàticament va amb un congelador i com que hi arriba un transport especial que venen a buscar-te-la. De fet, jo a l'agost ja portava més de 25 litres, que l'agost ha dit, eh?
Gràcies, Àgueda, sí. Torregrossa. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I en 9 minuts arriba Esports Còpia en Joan Batllori. Joan, bona tarda, amic.
Bona tarda, Sergi.
Vísperes d'un partidàs, sempre ho és, un Barça-Atlético.
Sí, gran partit el diumenge a la nit a partir de les 9 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, aquest Barça-Atlètic de Madrid. Buscarem les novetats dels equips, que el Barça passa un dia més per Ter Stegen, que no ha fet avui tampoc treball amb el grup, per tant, cada vegada està més complicat que pugui jugar diumenge. Una prèvia que ve marcada pel creuament de declaracions entre Griezmann i Joao Félix, que augmenta el morbo del partit. El Barça jugarà diumenge, el Real Madrid juga demà a la tarda, rep el Granada, i el Girona rep el València. Demà a les 2 del migdia escoltarem a Michel, el tècnic del Girona, que ja ha parlat aquest matí en la prèvia del partit. L'Espanyol juga avui, obre la jornada segona, a 8:45, Oviedo Espanyol. Tenim també bàsquet, Barça-Asbel d'Euroliga, en handbol, gran victòria del Barça ahir a la pista del vespre, en Champions, i parlarem també de futbol sala, que el Barça juga demà contra el Riga, l'accés a la Final Four de la Champions.
Un minut, com sempre, apassionant amb les millors veus. Gràcies, Joan, ens escoltem d'aquí 8 minuts.
Fins ara.
I a les 7 encén la linterna d'aquest divendres 1 de desembre. S'encenen les llums de Nadal i també encén la linterna Montse Rodríguez. Montse,
què tal?
Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Ens ampliaràs avui molts dels temes que estem tocant al llarg de la programació de COPE Catalunya.
Efectivament, parlarem de l'espiral de violència a les presons de Barcelona, sobretot a Brians 1 i 2, que estan al cap de les agressions, però el conjunt de les penitenciaries, Sergi, viu un auge disparat d'aquests incidents violents, i en parlarem amb un portaveu de funcionaris de presons. També parlarem de la llet materna, de la importància que té de donar aquesta llet a les dones que no poden donar-li als seus fills i ajuda a sobreviure aquests nens prematurs. En parlarem amb la cap del Banc de Llet Materna de Catalunya. I atenció, perquè parlarem que la gent jove cada cop més miop, Sergi Tor.
Ei, tots ho som una mica. Gràcies, Montse, fins a la set.
Adéu-siau.
L'interna arriba ara a línia COPE. 3, repàs informatiu. 3 i 5, Esports COPE.